Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Bon any nou i benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Arrenquem l'any amb un informatiu especial en el que repassarem allò més destacat que ens va deixar el 2017. És evident que a nivell català, de l'any passat ens en recordarem pel referèndum de l'1 d'octubre i per tot allò que va comportar. La violència de l'estat espanyol, l'empresonament de Sánchez, Cuixart i els consellers, la fuga a Brussel·les de Puigdemont. Han estat moltes les concentracions a la comarca en suport als empresonats, a favor del referèndum i contra el 155. La nostra comarca, el Priorat, la que va registrar una participació més alta l'1 d'octubre i que es va tornar a reivindicar com a feu independentista en les eleccions del 21 de desembre, on va registrar més del 80% dels vots a favor de la secessió. Pel que fa a l'actualitat comarcal, el 2017 ens va deixar dues notícies destacables, una de freda i una de calenta. Per una banda, el passat mes d'octubre, el Consejo de Patrimonio Histórico del Ministeri de Cultura va decidir, després d'aplaçar-ho al mes de març, que enviava a la UNESCO la candidatura de la nostra comarca a Patrimoni Mundial. Aquesta és la bona. La dolenta va venir arran de la falta de pluges que venim registrant a la comarca els darrers anys. El Consell Comarcal del Priorat va aprovar el juliol una moció en defensa dels recursos hídrics de la comarca, fent una referència especial a la situació precària del riu Siurana i al transbassament de la seva aigua que va parar a l'embassament de Riu de Canyes. La polèmica sobre els drets de l'aigua, el cabal ecològic, etc., va portar a un conflicte del que ben segur seguirem parlant durant aquest 2018. A Falset, la falta d'aigua també va suposar un problema durant l'estiu, quan l'Ajuntament es va veure obligat a fer una campanya per fomentar-ne l'estalvi. De la mateixa manera, també es van posar en funcionament dos nous pous que van permetre evitar les possibles restriccions. També el 2017 va ser l'any en què l'Ajuntament de Falset va haver de córrer per aprovar les modificacions dels pressupostos i poder realitzar els projectes inclosos en la Llei de Barris, els quals han d'estar finalitzats abans del mes de juny d'aquest any. Finalment, en els esports, repassarem el que ha donat de si el primer tram de la temporada per als equips de futbol 11 i futbol sala de la nostra comarca, mentre que Enric Massip ens farà la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. Comencem! Com us dèiem en la portada, el 2017 ha estat un any turbulent pel que fa a la política catalana. El procés independentista arribava al tercer trimestre de l'any passat al seu punt culminant, que havia de suposar el referèndum de l'1 d'octubre. Ja al setembre va ser el preludi del que vindria a ser un 1 d'octubre on l'estat espanyol, que havia estat incapaç d'interceptar una sola urna de les que havien de servir per a la votació, va desplegar la seva cara més fosca contra la població. Les garretades dels piolins van impactar tothom i van veure una cara de l'estat que ens va recordar a anys molt foscos. Amb tot, la votació es va celebrar i més de 2.300.000 catalans van votar i un 91% dels quals va apostar per la independència. El Priorat va ser la comarca que més participació va registrar, amb un 85%, i la gran majoria també es va decantar pel sí a la pregunta: vol que Catalunya esdevingui un estat en forma de república? Contra la violència desplegada per l'Estat el dia del referèndum, es va convocar una aturada de país pel 3 d'octubre, que va suposar la vaga més gran que ha viscut aquest país en la seva història. El Priorat es va mobilitzar com mai contra la repressió del dia 1 amb manifestacions matí i tarda, tractorades i talls a les carreteres de la comarca. A tots aquests esdeveniments, la reacció de l'Estat va ser terrible i els primers en pagar-ho van ser els presidents d'Òmnium Cultural i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que van ser empresonats preventivament acusats dels delictes de sedició i rebel·lió. Els dos encara es troben avui a la presó, malgrat l'onada de protestes que es van generar i que es va incrementar amb l'empresonament d'alguns consellers i l'exili a Brussel·les del president Puigdemont i els altres consellers, després de la proclamació simbòlica de la República el 27 d'octubre. Les nombroses concentracions a les places del país aquells dies denunciaven aquesta actitud de l'Estat. Els manifestos d'alcaldes i representants de la societat civil apel·laven a la força de la gent. N'escoltem l'alcalde de Falset, Jaume Domènech, l'alcalde de Gratallops, Xavier Gràcia, i el portaveu de l'ANC al Priorat, Josep Maria Fort.
Pensem que en aquests moments són moments molt delicats i són moments que ja ho he repetit dies atrás. Són moments de que compten amb la gent. La força de lo que tenim és la gent, perquè ja veieu que el govern són 7 o 8 i no han tingut ni un reparo en posar-los a dintre. Per tant, avui tot el que està passant i passarà a Catalunya no només és per la independència. Hem d'aconseguir que tots ens ajuntem per la democràcia. El que estem defensant són els drets de les persones, la llibertat d'expressió, la llibertat de manifestar-nos, la llibertat de dir el que pensem. I avui ens agafen pels idees. Suposo que en acabat d'ells vindrem els alcaldes i en acabat algú de vosaltres que crideu. Per tant, si no ens ajuntem i no ens defensem, serà allò que deien. Ara vinc per tu, encabat per tu i encat per tu. I no tenen cap repar on feu.
La força nostra és la gent. La gent del peu a peu, la gent del dia a dia, la gent que surt, la gent que farà qualsevol cosa per poder-ho aconseguir. No són pocs, són molts. Ells no tenen tanta força. Tenen la força de posar per davant justícia manipulada, força de policia, força de molta mala mena, però nosaltres tenim la gent que es mobilitza, la gent que surt, la gent que està al darrere i se'ls ha demanat i se'ls ha demanat moltes vegades que sortiu i sortireu les vegades que faci falta. Gràcies a vosaltres i gràcies al poble de Catalunya, al final aconseguirem una república. El nostre president és president encara, no ens el trauran. Les eleccions que hi vindran aquest mes de desembre no són unes eleccions legítimes. Nosaltres tenim ja un Parlament legítim amb una àmplia majoria que el vam escollir nosaltres. No ens l'han d'imposar.
La unitat que ens ha permès arribar fins aquí ens ha de permetre la victòria. Aquesta unitat en aquest moment crec que passa per organitzar la resistència i la defensa de la República Catalana de manera clarament unitària, pacífica, com ho hem fet fins ara, perquè és la nostra força, però amb una gran unitat on hi hagi tots els parers representats i això faci que arribin a la població, a nosaltres, unes instruccions de mobilització i d'accions clares, que sapiguem que són compartides per tothom i que seran vencedores perquè la gent les acceptarem i estarem disposats a fer-les i arriscar-nos perquè la República venci.
La proclamació de la República va suposar també l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola i la convocatòria d'eleccions pel 21 de desembre, unes eleccions que van tenir com a resultat, una altra vegada, majoria independentista amb 70 escons. Al Priorat, la majoria va ser aclaparadora pels partits independentistes. I en aquesta situació encarem el 2018, amb Junqueras, Forn, Sánchez i Cuixart encara a la presó, Puigdemont, Comín, Serret, Puig i Ponsatí a Brussel·les i una majoria independentista que veurem com actua en els propers mesos. A nivell comarcal, el 2017 va ser l'any en què la candidatura Priorat Montsant Siurana, Mosaic Mediterrani, que celebrava els seus 10 anys, va ser seleccionada pel Consejo de Patrimonio Histórico del Ministeri de Cultura per esdevenir Patrimoni Mundial de la UNESCO en la categoria de Paisatge Agrícola de Muntanya Mediterrània. Malgrat que en la primera votació, al mes de març, la candidatura prioratina no va ser directament escollida, sinó emplaçada a realitzar algunes millores en el projecte, el mes d'octubre sí que va ser enviada a la UNESCO, tot i els convulsos moments polítics. Així ho celebrava el president del Consell Comarcal, Jordi Sabater, en una entrevista emesa el passat 7 d'octubre.
Bon dia, senyor Sabater, i enhorabona per la part que li toca.
Bueno, moltes gràcies. Podem felicitar tots, eh? Bé.
Aquest reconeixement és una gran notícia per a la comarca del Priorat.
Doncs sí, bueno, finalment, doncs, ahir la Consejo del Patrimonio del Ministeri de Cultura, pues, amb la seva sessió d'ahir que es va celebrar a Santo Domingo de la Calzada, pues, va decidir, doncs, que passàvem el tall amb aquelles millores i reforços que hi havia hagut al dossier, no? I bueno, van decidir, doncs, que sí, que ens passaven a la llista aquesta de la UNESCO, doncs, que al febrer es presentarà a la UNESCO per durant tot l'any 2018, doncs, fer les avaluacions i tot el que calgui per tal de, bueno, de demostrar que el que diem al dossier i el seu pla de gestió, doncs, és tot correcte, no?
Quins punts forts van valorar des del Consejo de Patrimonio Histórico sobre la candidatura del Priorat?
Bueno, en general tot, i el que sempre s'ha dit i s'ha remarcat molt és que el pla de gestió és exemplar, o sigui, és el que s'ha valorat més, però bueno, en general tot, tot el dossier, sí, sí. No sabria tampoc ara destacar a quins punts en concret han valorat més.
Val, i si ho fem per l'altra banda, quins punts eren els que coixejaven una mica?
Pues jo, a veure, això ho sap més l'equip redactor, que és el que ha estat treballant tot l'estiu, amb alguns aspectes que s'havien de reforçar, pues, per acabar de convèncer, pues, amb la magnitud i tota la importància d'aquest dossier, no? I el tema del mosaic agrari, bueno, eren diverses coses que s'havien d'anar reforçant.
Val, llavors ens trobem, doncs, que ara, al mes de febrer, envien la nostra candidatura cap a la UNESCO.
Sí, la nostra i la del Risco Caído, les dues, o sigui, envien les dues, i a partir d'aquí, pues, ja és UNESCO qui ha de decidir, doncs, si són patrimoni de la humanitat o no, però bueno, això ja seria, o sigui, l'avaluació es farà durant el 2018 i el 2019 seria quan decidirien o es faria públic, doncs, si són patrimoni de la humanitat.
Val, i durant aquest 2018 que la UNESCO mos anirà avaluant, des d'aquí quines passes s'han de fer perquè això pugui tirar endavant?
Bueno, nosaltres ja hem començat a fer passos en aquest sentit. O sigui, el dia 17, per exemple, comença el funcionament de la Comissió de Paisatge i Sostenibilitat, que és l'ENS, diem, que se'n deriva del pla de gestió de la candidatura. I ara ja el posem en marxa, i així com altres, com altres coses que ja s'estan treballant, com és la Carta Europea del Turisme Sostenible, que també estava dintre de la candidatura, i hem de treballar tots els temes que concorren aquí.
Ja, per acabar, una última pregunta. Venim d'unes setmanes complicades políticament parlant entre les relacions entre Espanya i Catalunya. Sembla que això no ha influenciat amb la valoració del Consejo de Patrimonio Histórico.
Evidentment, és una cosa que nosaltres hem pogut comprovar al lloc, no? Vam veure, doncs, que això ha sigut una decisió totalment tècnica, i això, doncs, que el Consejo que es va celebrar ahir eren els representants polítics de les comunitats autònomes, no? Però, bueno, tots han coincidit de que li donaven el vistiplau i no s'ha tingut en compte per res la situació política difícil que estem vivint. Cosa que nosaltres teníem certa arrencança de que això pogués passar, però la veritat és que no. S'han basat en els criteris del grup de treball i i no hi ha hagut cap problema.
Bé, doncs, moltes gràcies, Jordi Sabater, president del Consell Comarcal del Priorat.
A vosaltres.
La candidatura del Priorat a la UNESCO encara, doncs, un 2018 en què serà avaluada pels tècnics de l'organització, els quals decidiran si la nostra comarca es converteix en patrimoni mundial el febrer del 2019. Ho seguirem atentament. L'altre gran tema del 2018 a nivell comarcal ha estat la polèmica generada per l'aigua del riu Siurana. El passat mes de juliol, el Consell Comarcal aprovava una moció en defensa dels recursos hídrics de la comarca, en la que, especialment, es denunciaven els greuges que pateix la comarca a causa del transvasament de l'aigua del pantà de Siurana a l'embassament de Riudecanyes. La moció de les institucions del Priorat exigeix la revisió de les concessions d'aigües del Priorat que es trasbasen a altres conques, en una referència clara al sistema Siurana-Riudecanyes, així com també el control clar i rigorós dels cabals transbasats. De la mateixa manera, els alcaldes i el Consell Comarcal també demanaven en la moció l'execució de les inversions previstes per solucionar els problemes d'abastament d'alguns municipis prioratins i exigien la participació amb veu i vot dels pobles de la conca del Siurana en les juntes de desembassament. Així en parlaven en el seu moment l'aleshores president del Consell Comarcal, Joan Carles García, i també el conseller comarcal a l'oposició, Damià Fàbrega, de la CUP.
Una vegada més se demostra que els alcaldes i el d'aquí de la comarca i també el plenari del Consell Comarcal doncs són conscients del que interessa a la nostra comarca i la situació doncs, de la gestió que s'està fent de l'aigua a la nostra comarca doncs, bueno, és molt desavantatjosa pel nostre territori, exigeix una reforma urgent i ràpida de la gestió o no la gestió o la no gestió i de veure com se distribueixen els recursos hídrics que haurien d'estar a disposició una bona part aquí a la nostra comarca. Llavors, això és un primer pas, un posicionament del territori on a través dels seus ajuntaments diuen prou en aquesta situació.
Bé, mostrar tot el nostre suport a que s'hagi aprovat més per unanimitat tant el Consell d'Alcaldes com el Consell Comarcal, aquesta moció que demana tornar enrere amb aquest greuge històric que tenim amb la gestió de l'aigua a la comarca i més concretament amb la gestió de l'aigua del pantà de Siurana. Mostrar tot el suport amb aquesta moció i també a totes les activitats i mobilitzacions que es portin d'aquí endavant, ja sigui institucionals, però també amb la bona feina que està fent la gent de la plataforma del Siurana.
Des d'aleshores, el Consell Comarcal ha anat duent a terme diverses accions i ha contractat un gabinet d'advocats per fer un estudi mediambiental sobre el riu Siurana. També ha presentat batalla la plataforma en defensa del riu Siurana, que va portar el conflicte al síndic de Greuges i que ha aconseguit que aquest s'interessi per la qüestió. De la mateixa manera, la plataforma també ha treballat molt per donar a conèixer el problema a la societat prioratina. El seu portaveu, Oriol Ponti, explicava les principals reclamacions que fa la plataforma.
La plataforma, sobretot, el que reclama és una gestió justa i transparent de l'aigua. I concretament, el que demana és poder participar a les juntes de transvasament del pantà Siurana. Les juntes actuals són les juntes de transvasament del que en diuen sistema Riu de Canyes Siurana o Siurana Riu de Canyes i la comarca, ningú, cap representant, ni els regants, ni els ajuntaments, ni la gent de la comarca, ni té cap representació ni cap dret de vot. És a dir, que el que es fa és, una setmana després d'haver fet la reunió de decisió, s'informa els afectats del que s'ha decidit.
La polèmica del riu Siurana també va arribar a d'altres institucions. Els grups de la CUP al Consell Comarcal del Baix Camp i a la Diputació de Tarragona van presentar la mateixa moció aprovada per unanimitat al Priorat en aquestes institucions, on va ser rebutjada per àmplia majoria. A nivell falsetà, l'aigua també va ser un problema durant l'estiu, quan la falta de pluges i, per tant, l'escassetat de recursos hídrics va portar l'Ajuntament a crear la campanya SOS, Aigua, tenim un problema, per tal de fomentar-ne l'estalvi. Per altra banda, també va tirar endavant amb la connexió de dos nous pous alternatius per acabar amb aquesta situació de falta d'aigua. Els dos nous pous que es van posar en funcionament s'ubiquen un al costat del polígon Sort dels Capellans i proporciona un cabal d'aproximadament 12.000 litres l'hora, amb una profunditat de 250 metres. El segon dels pous s'ubica al barranc del costat del pavelló poliesportiu i proporciona un cabal aproximat de 9.200 litres l'hora, amb una profunditat total de 52 metres. Ho explicava el passat mes de setembre el regidor de serveis de l'Ajuntament, Josep Rull, que es mostrava molt satisfet per tal d'haver pogut evitar les restriccions que amenaçaven la població.
Podem dir que Falset, amb aquestes dues captacions que hem fet noves, evitarem les restriccions i la portada d'aigües amb cubes. Això sí que ho podem dir clarament, perquè un pou ens donarà uns 12.000 litres hora, que és el pou de la Benita, que en diem, que és el polígon industrial, i el pou del pavelló 2, que està ubicat a prop del pavelló, ens dona uns 9.200 litres hora. Vull dir que entenem que amb aquests 20.000 litres podem suplir la mancança d'aigua que ens està donant als altres pous.
També encara a la capital del Priorat, l'Ajuntament de Falset va aprovar el passat mes de juliol 4 projectes emmarcats en el Pla de Barris, els quals es duran a terme abans del juny del 2018. En concret, aquestes actuacions consistiran en la dotació de serveis i la nova pavimentació dels carrers Torroja, de l'Era i Malanyet, i l'enderroc d'un edifici i la urbanització d'un espai lliure a la plaça de Sant Jordi. El darrer projecte era l'enderroc de la Casa Pàmies i l'acondicionament d'un espai a l'aire lliure en aquella zona, però el fet que aquest edifici estigués catalogat com a bé d'interès urbà va portar al consistori a rehabilitar-lo per tal d'ubicar-hi l'Escola de Música de Falset. En virtut del Pla de Barris, la Generalitat assumirà el 75% dels costos dels projectes, mentre que la resta serà aportat per l'Ajuntament de Falset i per contribucions especials corresponents als projectes de la plaça Sant Jordi i dels carrers Torroja, de l'Era i Malanyet. L'alcalde de Falset, Jaume Domènech, explicava en el seu moment que aquests projectes són necessaris i impliquen millores notables per al poble i els seus veïns. De la mateixa manera, afegia que són actuacions que difícilment es poden executar sense una dotació econòmica tan significativa com la que aporta la Generalitat.
Bueno, a veure, la llei de barris se mos acaba el 2018 i per tant és una possibilitat última que tenim per una subvenció de la Generalitat conforme a la llei de barris que posen el 75, crec que l'Ajuntament ha de fer l'esforç per no perdre aquests diners. I per l'altra banda, doncs, ja per l'altra banda, a part que ja no haurà una millora d'una sèrie de carrers, i això va en benefici dels ciutadans, per l'altra banda, doncs, també ha quedat demostrat que econòmicament ho podem fer, doncs, per tant, crec que estem amb la responsabilitat. Crec que l'irresponsable seria no ho feu. Crec que serà una gran millora, i necessari, i aquest ha sigut l'esperit de que hem estat aquests dos anys fent una mica de contenció amb inversions per poder fer afrontar l'última etapa de la llei de barris.
El Pla de Barris va ser concedit a Falset l'any 2009 i fins a la data se n'ha executat un 22%, amb projectes com les obres del carrer de Dalt, l'Institut de Cultura i Patrimoni, la neteja del barranc, l'Oficina d'Atenció Ciutadana, la rehabilitació de la teulada del casal de la gent gran i actuacions en matèria de comerç i turisme. Amb l'execució dels projectes aprovats l'any passat, s'assolirà el 61% de l'execució del Pla de Barris. I ara, els esports. Els esports. En la secció dels esports repassarem com ha estat l'evolució dels equips prioratins durant la primera part d'aquesta temporada. El Falset Esportiu ha arribat a l'aturada nadalenca a la zona mitja de la classificació, lluny de la zona de descens, però també molt lluny del líder, el Riudoms. Els de la capital del Priorat tenen 22 punts i un balanç de 6 victòries, 4 empats i 5 derrotes. En la mateixa línia es troba el Porrera, que és 12è amb 18 punts i un balanç de 5 victòries, 3 empats i 7 derrotes. Els porrerans, però, es van anotar el derbi prioratí de la primera volta per 3-2. Els juvenils del Falset, per la seva banda, es troben en una situació més complicada. Són antepenúltims amb 10 punts, 3 victòries, 1 empat i 7 derrotes. En futbol sala, cara i creu per als equips prioratins. El Priorat Nord es troba a la zona alta de la classificació amb 19 punts aconseguits gràcies a les 6 victòries, un empat i dues derrotes. Els de Cornudella, a més, tenen 2 partits menys. Per contra, el Capçanes és 8è de 10 equips, amb 6 punts i dues victòries, cap empat i 6 derrotes. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset juga demà a les 12 al camp de l'escuela Sant Pedro i Sant Pablo, mentre que el Porrera ho farà a la mateixa hora i a casa contra el Bonavista. El juvenil i els equips de futbol sala no juguen aquest cap de setmana. Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Després d'uns dies de fortes ventades i temperatures excepcionalment altes, una perturbació s'ha situat, podem dir, damunt nostre, molt a prop d'aquí la nostra comarca, cap al sud de Catalunya, la zona dels ports, al nord del País Valencià i al sud de l'Aragó, i és la que està alterant el temps aquí a la nostra comarca durant les darreres hores. Una situació que ens portarà pluges, no és un temporal de pluges contínues, sinó que seran irregulars en la seva quantitat, en la seva distribució, i també els punts alts de la nostra comarca, com el Montsant, la Mola de Colljou i la zona de Llaveria, pot caure també neu en cotes i ha de 700-800 metres. Una situació, doncs, que ens alterarà el temps aquests dos dies i també provocarà una baixada de les temperatures, no serà excepcionalment alta ni freda, però sí, doncs, que tindrem unes temperatures més normalitzades i d'autèntic hivern. En definitiva, després d'aquests dies, com diem, de força alterats pel vent i temperatures normalment altes, tornem a la normalitat en quant a temperatures i també en la possibilitat doncs, que hi hagi pluges i alguna petita nevada a les zones més altes. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1505, Sevilla es ve a la sorpresa també per una important nevada que va deixar un gruix de 20 centímetres.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la seva atenció. Els desitgem que acabin de passar un molt bon dia de Reis.